Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Dimecres, dia 22 de setembre, les portes de l'hotel tornen a estar obertes gràcies a l'excel·lent feina, com sempre, del Roger Benet. El control de so, Pau Ituri, què tal, com estàs?
Excels, mai havia estat tan bé. Això és el que m'has posat al guió i ho corroboro. Estic excel·lentment bé, no estic paralitzat.
T'has sentat bé anar a veure el centre d'esport Sabadell, no entrenar perquè l'entrenament ha estat al CAR de Sant Cugat, però sí al bo de l'Aaron Rey, que avui em deies que ha vingut amb discurs, que la veritat em venies... O sigui, ara d'aquelles converses privades, ja que avui és el dia de destapar tot el que tenim per aquí, ha arribat el Pau Ituri, jo li he dit, vale, perfecte, doncs, 4 talls d'Aaron Rey, em diu... 4,
no, 6.
4 només, però si el gallec avui ha estat fi, llavors, doncs va, l'escoltarem a fons. Però abans de res, el nom propi de la setmana, segurament, Sergio Aguza, que ja s'ha entrenat, evidentment, a les ordres d'Antonio Hidalgo, ho ha fet aquest matí en aquesta sessió que dèiem al CAR de Sant Cugat. Ho avançàvem fa un parell de dies, Pau, l'equip no trepitjarà la gespa de la nova Creu Alta, on tu has estat avui... fins a principis, fins a la setmana que ve, en teoria fins al partit contra el Villarreal B. Per tant, 10 dies ben bons de tractament per intentar millorar l'estat d'Albert.
Sí, un menys, 9 dies ja fins al partit contra el Villarreal B, perquè recordem, es jugarà en divendres. La gespa s'està sotmetent a un tractament, està sent punxada perquè va acabar... bastant malmesa del partit contra el Barcelona B. De fet, durant el partit es va veure que no estava en les millors condicions, que s'aixecava en segons quines parts amb certa facilitat, i per aquest motiu el Centre d'Esport Sabadell no està entrenant aquests dies a la nova Creu Alta, no està entrenant a Sabadell, de fet, perquè avui, igual que dilluns, la sessió s'ha dut a terme al CAR de Sant Cugat. Afegeix-li avui que tenien sessió de vídeo més llarga de l'habitual.
Que ha estat llargueta, sí.
I, per tant, la roda de premsa, pràcticament, d'Aaron Rey ha anat a parar gairebé a les dues de la tarda.
Tres de dues, les dues, gairebé, sí.
Doncs això, el Centre d'Esport Sabadell, fins divendres de la setmana que ve, fins d'aquí a 9 dies, no trepitjarà la gespa de la nova Creu Alta. És un dels titulars, malauradament, habituals de cada temporada.
Doncs va, anem a parlar de titulars, no tant de la gespa, sinó de les novetats, altes, baixes, dubtes, evidentment, amb aquest nom propi, el de Sergio Aguza, però no és l'únic. Avui vens amb farcidet de noms propis, de qui pot, qui no pot arribar per Al Jazeera, etc.
Som-hi, paper i bolígraf. Ramon Folch arrossega problemes al soli des del coll. Va acabar lesionat al collau i per aquest motiu no va jugar i, de fet, ni va entrar a la convocatòria contra el Barcelona B. Per puntualitzar, són unes dolències, és una lesió diferent a la de la pretemporada, que ningú pensi que ha recaigut de la lesió de la pretemporada, que més diria que va ser contra el Villarreal B, doncs és una altra dolència diferent, la de Ramon Folch, i per tant, a hores d'ara, difícil saber si arribarà o no dissabte al Nuevo Mirador del Jazeeras. De Diego Caballo i de Guillem Molina, que fins on podem saber, sembla que tot bé. Per tant, no haurien de tenir problemes per jugar als Jazeeras. Iago Indias, avui l'hem vist, per cert, sortir de l'estadi de la nova Creu Alta ja sense crossa, sense cap vena, sense res, sense problemes. I, de fet, està corrent. Ens han explicat que Iago Indias ja corre. Això sí, la seva incorporació no és imminent, que ningú pensi que podria arribar ja als Jazeeras. Veurem els terminis en les pròximes setmanes. La part bona és que el central es troba ja en la fase final de la seva recuperació. I, com comentes, Adri, la principal novetat avui, la presència per primera vegada als entrenaments de Sergio Aguza.
Doncs ja que parlava el Pau Ituri d'Aguza, d'aquest nou futbolista del Centre d'Esports, avui hem volgut analitzar una mica més el perfil de jugador que acaba d'incorporar al Centre d'Esports. Per això hem tirat enrere en el currículum del futbolista de Sant Boi de Llobregat, del sud al nord, a més, anirem avui. Comencem a Andalusia, a Onda Cero Córdoba. Antonio David Jiménez, ¿cómo le fue a Sergio en su año y medio allí en el Arcángel?
Molt bona tarda, Adrià. Molt bona tarda, amics de Ràdio Sabadell. En este caso, Sergio Aguza es un jugador que creo que puede darle mucho al conjunto arlequinado, en el sentido de que es un centrocampista con visión de juego, con llegada y sobre todo también con un buen golpeo con su pierna derecha. Componentes que, sin duda, pueden darle un salto cualitativo al Sabadell de cara a sus aspiraciones de optar la próxima temporada en la segunda división. Sergio Aguza en el Córdoba estuvo una temporada y media, llegó a un equipo que luchaba por no pasar apuros en la segunda división y que, bueno, pues finalmente se salvó, y a la temporada siguiente sí fue de los jugadores que contribuyeron a una permanencia de esas que se catalogan casi como un milagro. Un Córdoba que remontó 14 puntos en 14 jornadas de competición para terminar salvándose. Se marchó por aquello de los problemas económicos y del límite salarial. El Córdoba fue uno de los precursores de esta situación en el fútbol español, y bueno, pues en este caso creo que es un futbolista que puede darle mucho al Sabadell, repito, en sus aspiraciones de ascenso a la segunda división.
Gràcies, Antonio. Ojalá que sí. Del sud al nord, en dues etapes diferents, ha estat també Aguza a Ponferrada, a la Societat Deportiva Ponferradina, el seu últim equip. De fet, ell acaba de rescindir amb l'Almeria, però el conjunt indàlic l'havia cedit aquesta última campanya, primer al Cartagena i més tard a la Deportiva, a Ponferrada, en tots dos casos enfrontant-se, tenint res, un quart d'hora, tant a Cartagonova, a la primera volta amb el Cartagena, i després a la segona, a la nova Creu Alta, defensant la samarreta de la Ponferradina. Per tant, vámonos a Onda Bierzo, de momento además con un temporadón, el que está firmando el equipo de John Pérez Bolo, y con gente de aquí como Agus Medina, que viene de marcar en la goleada del último día contra el Málaga. Toño Jiménez, cuéntanos, ¿qué tal Aguza?
Buenas tardes, Adrià. Pues depende del Sergio Aguza por el que me preguntes. Si es el de su primera etapa en la Deportiva, temporada 15-16, se trata de un mediocentro de vocación ofensiva, muy dinámico, con gol y sobre todo con un carácter que le permitía echarse el equipo a la espalda. Pese a ello, no pudo evitar el descenso a Segunda B. El buen nombre que por entonces se granjeó en Ponferrada le permitió regresar al Bierzo el año pasado, en el mercado invernal, pero ya no fue ese jugador determinante, y tampoco porque no tuviera oportunidades, porque llegó a intervenir en 16 partidos, de los cuales solo en uno pudo disfrutar de los 90 minutos. Marcó un gol. Se une en el vestuario de Antonio Hidalgo a un compañero la temporada pasada, Casey Puru, que cedido por la Ponferradina a la escuadra vallesana y que aún busca su primer gol con la arlequinada. Y sí, en el lado opuesto, Agus Medina disfruta del liderato en segunda división. El de Barberá, ex del Sabadell, anotó el domingo pasado el gol con el que se cerraba la goleada ante el Málaga.
Gracias, Toño. Enhorabuena también. De Córdoba a Ponferrada, l'anàlisi de Sergio Aguza, el buit que ha fitxat el Sabadell a les últimes hores per completar la seva plantilla. Va, som-hi, com dèiem abans, amb la roda de premsa d'Aaron Rey, que acaba de compareixer fa no res, fa uns minuts, a la nova Creu Alta. Hem escoltat aquest diagnòstic que ens feien a diferents places de Sergio Aguza. Recupera el Pau Vitorí. Pau, segurament Aaron Rey, l'altre nom de la jornada avui que ha parlat davant dels micròfons, molt participatiu o més participatiu que en d'altres partits contra el Barça B, el de Ferrol, segurament amb més espai, amb més llibertat, darrere del punta, i d'això també ha parlat, no? Ha parlat de tot una mica.
Sí, però abans, ja que estàvem parlant de Sergio Aguza, anem a rematar el tema, si més no fins demà, perquè demà hi haurà presentació de...
És veritat, demà el presenten, no?
Demà hi haurà presentació d'Aguza a la una del migdia. Abans, per matar ja el tema Aguza avui a l'Hotel Suís, les impressions d'Aaron Rey al voltant del primer dia d'entrenament de Sergio Aguza.
Poco te puedo decir porque no lo seguí mucho y no lo conocía, vamos, y hoy pues entrenó bien, entrenó todo, pero vamos, que es el primer día. Se le ven cosas, la verdad, no te voy a mentir, se ve que tiene calidad, es un jugador que nos va a aportar mucho y que bueno, no te sé decir si nos hacía falta o no, pero cuanta más gente venga, más competencia va a haber y más vamos a rendir todos, está claro.
Doncs la benvinguda d'Aaron Rey amb Sergio Aguza en aquest primer dia del noi nou a l'oficina, podríem dir, de l'últim arrival que completa directament aquesta plantilla 2021-2022. Et preguntava pel paper d'Aaron Rey, que de fet diria que va ser triat per l'audiència com l'MVP d'aquest últim partit contra el Barça B. No sé si pel canvi de sistema que va utilitzar Antonio Hidalgo, potser també perquè el Barcelona B et permet més espais perquè no és un equip que se't tanca amb 11 peces per darrere de la pilota, per com va anar el partit, que va ser de moltes transicions i quan toca tirar la contra, etc, se sent a gust el de Ferrol, o per tot una mica.
O perquè li venien bons records del play-off de Marbella i Aaron Rey es motiva quan ve el Barça B, no ho sé.
Si és per això, llavors aquesta setmana hem d'estar atents també, perquè anem al Jazira i segurament bons records tindrà, després en parlarem.
Després parlem d'això. Abans del seu partit, on ell mateix ha reconegut que es va sentir més alliberat, que reconeix que va fer un bon paper, però també amb un discurs exigent, i ell mateix, Aaron Rey, diu que ha de donar més a l'equip.
Sí que es verdad que me encontré más suelto que otros días, mejor físicamente, pues con balón, no sé, más suelto. Sí que es verdad que pues hace dos años el playoff había salido todo muy bien y el año pasado como que me costaba un poco más, pues no sé si era confianza, era continuidad, no sé lo que era, pero sí que es verdad que el otro día pues me encontré muy bien y no al 100% porque creo que puedo dar mucho más y sobre todo arriba el último tercio pues tengo que hacer mucho más daño, pero sí, como dices tú, pues encontrándome otra vez.
Fins aquí l'autocrítica positiva, relativament positiva, d'Aaron Rey. Però ell mateix ja deixava entreveure en aquesta resposta els aspectes negatius del partit. D'una banda, a nivell col·lectiu, el fet de ser incapaços de tenir punx en aquest últim terç, de saber rematar les jugades. I sobretot, se li ha preguntat per les tres errades o pels tres gols que marca el Barça B, i en el seu cas particular, no, per la passada errònia del que propicia doncs la jugada del primer gol del Barça B. I ell mateix ha reconegut que no només el primer gol, sinó el segon i el tercer van ser per errades individuals, i que especialment ell va marxar fotut per aquesta errada del primer gol.
Ya lo hablamos, que al final los tres goles son tres fallos individuales que no se pueden volver a repetir. El equipo, pues, quitando esos fallos, pues no sufrimos mucho defensivamente y ya te digo, cada uno, yo miro por mí, el primer gol pues yo me voy jodido por eso y cada uno pues tiene que mirar por sus fallos individuales y sí, un palo duro, pero que nos vamos a levantar el sábado.
Doncs un pal dur, deia Aaron Rey, amb aquest punt de crítica envers el seu paper. Erroni, deies tu, només dir-ho, m'ha vingut ja el semàntic de cara aquesta setmana. No sé si cremar-ho o no, però tindrem al davant al davanter centre ex de l'Oroñés, Roni.
Sí.
Que en algun moment...
Ah, Roni.
Sí, després d'haver vist l'obra mestra del Ramon Besa amb aquest Koeman cruificado que publicava ahir a la nit al País, només puc treure'm el barret. Però vaja, aquest semàntic caurà aquesta setmana, ja veuràs. No li expliques al Sergi Parc, que en algun moment a la Transmi segur que la deixa caure. Però abans d'entrar en jardinets i semàntics, etc, també tenies una lectura no tant a nivell individual de les errades que van propiciar, per exemple, en el cas d'Aaron Rey, el primer gol d'Àngel Rodado, sinó en línies generals, un balanç de temporada d'aquest primer mes, podríem dir, de primera refef.
Sí, i un vaticini també de cara al futur, perquè Aaron Rey ha estat aquí molt clar en aquesta resposta. De fet, l'escoltarem ara dient que no... El balanç de 3 de 12 no se l'esperaven, tot i ser un equip nou i que s'ha d'acabar de conjuntar. Però, insistim, la predicció, al maig, quan s'acabi la Lliga, el Sabadell estarà a dalt.
Lo que no nos esperamos es que llegáramos 3 de 12. Pero ya te digo, el equipo pues lo veo sólido, porque quitando el partido el otro día nos hicieron un gol y nos, sí que nos hace falta hacer mucho más daño arriba y nos tenemos que, bueno, que concienciar en eso. Y ver el equipo bien. El equipo va a competir y seguramente, ya te digo, en mayo va a estar arriba.
<totipos> Doncs, paraules literals de Don Rey, l'equip al maig estarà a dalt. Tant de bo que no s'equivoqui amb aquest pronòstic, amb aquesta predicció. Parlem, ja que parlem de futur, no anem tan enllà.
No.
Però anem al d'aquest dissabte. Aquest cap de setmana visita Al Jazeera una altra vegada, any i poc després d'haver jugat allà un playoff d'ascens, la primera eliminatòria contra l'Atlético de Madrid B, dissabte a les 5 de la tarda. Un altre cop al Centre Esports jugarà el Nuevo Mirador. L'equip, per cert, vola divendres, després de l'entrenament, cap a les 2, via Màlaga.
Això farà, perdona, Adri, que la roda de premsa d'Antoni Hidalgo sigui una mica abans de l'habitual, també.
De Màlaga per carretera fins a Al Jazeera, i després del partit, de fet, compartirem expedició de tornada, perquè el vol és el mateix, el d'última hora de la nit de Màlaga, per arribar ben entrada ja a la matinada aquí a Barcelona. El partit, com sabeu, dissabte 5 de la tarda, i contra un Algeciras que la veritat és que arriba, si això fos un videojoc, si fossin gamers, amb la fletxa cap amunt.
Sí, però també és cert que porta un parell de setmanes amb resultats absolutament imprevisibles, perquè ha estat capaç, en el mal sentit, d'endur-se una autèntica tova de Cornellà contra un equip que encara no havia guanyat, i després ser capaç, en molt positiu, de guanyar el derbi contra la Balona, i de quina manera? I de guanyar-lo 0-4.
I en 7 dies, això, de diferència entre un i l'altre. Sí,
per tant, capaç del millor i del pitjor, en qüestió de dies. Poca broma amb aquest Algeciras, però creu Aaron Rey que sí, que venen, amb, com deies tu, amb la fletxa cap amunt, però que serà un partit igualat.
Aquí nos costó mucho el Inense y ahora vamos allí pues sabiendo que van crecidos ellos, que va a ser un partido jodido en su casa y que vamos a tener que poner todo de nuestra parte para llevarnos los tres puntos. Y como dices tú, pues un partido, o sea, son partidos que uno gana, otro pierde, a todo el mundo le está costando sumar, y es un partido, pues va a ser un partido igualado hasta que por fallos o fallos individuales o aciertos pues se decantara para un lado o para un otro.
Doncs veurem cap a quin cantó acaba de cantant-se aquest Algeciras-Sabadell en aquest enfrontament que ahir deien des del compte oficial de Twitter de l'Algeciras entre Ivan Ania i Antonio Hidalgo, aquestes converses Banc-Sabadell que tindran segur entre banquetes del Nuevo Mirador. Escenari, m'ho prometies abans, on Aaron Rey sap el que és brillar amb llum pròpia en una victòria a la tanda de penals, això sí, ben soferta contra l'Atlético Madrid B.
Ara estava mirant, va ser el 19 de juliol del 2020. Per tant, és que fa un any
i
tres,
poc, sí.
Dos mesos.
No arriba a 15 mesos.
I un any, dos mesos i tres dies. Per tant, és que han passat tantes coses des de llavors. El Centre d'Esports Sabadell va haver de passar dues eliminatòries més per acabar pujant. Va viure un any estranyíssim a segona divisió, quedant-se només un gol de la salvació. I ara aquest inici...
Bé, l'Algeciras també va seguir el seu camí, que deixa-la anar, perquè va jugar el playoff. En aquell moment no era rival del Sabadell, recordem. Evidentment era l'Atlético Madrid B el contrincant aquell dia, però és que aquella temporada de la segona B Transformer que deia l'Esteve Calzada va acabar amb l'Algeciras.
Frankenstein.
Transformer. No sé per què dic Transformer, però vaja, pel cas podria ser-ho també. Va acabar jugant...
Tens sort que Roger Bonet no està atent, eh?
No, però el pot recuperar en qualsevol moment, la pífia. Però vaja, insisteixo que li escauria també aquest terme.
Sí.
L'Algeciras es classifica al grup de dalt, acaba jugant al playoff, passa ronda i acaba eliminat quan tenia tocat pujar a segona divisió amb Salva Ballesta, l'internacional en el seu dia per la selecció espanyola, i amb una faceta política que donaria per fer...
Ui, això de faceta...
El
pal, eh?
No anava amb segones. Al final, el que dèiem, Salva Ballesta... Un entrenador que va deixar el seu lloc per un projecte a llarg termini, el d'Ivan Ania, l'ex de l'Oviedo en el seu dia, que aterra el nou mirador amb la idea d'estar-s'hi uns quants anys i recuperant els jugadors que havia tingut ell prèviament i amb una idea de fer coses a mitjà llarg termini. Per tant, l'Algeciras, si deies tu que el Sabadell, i ens estem anant per les branques d'una manera increïble.
Ara no sé com reconduir-ho,
però que al final, si el Sabadell ha viscut molt en aquests 14 mesos, l'Algeciras, que no estava convidat de la festa, més enllà de posar la casa, ara fa 15 mesos no arriba al Nuevo Mirador, s'ha quedat també a res, a un gol, com deies tu, d'estar al futbol professional. Aquest partit es podia haver donat perfectament a segona divisió si hagués canviat un parell de marcadors només, i ens trobem A primera refef ja et condueixo jo al tema, després, en una categoria que ens permet anar als Jazeeras, que segurament fa dos anys ens pregunten, no, jugareu dos partits en dues categories diferents al nou mirador, no ens ho creiem, i en canvi, mira, coses que passen, acabes coincidint a la Lliga després d'haver jugat aquell playoff.
Al final, i ara tiro, faig una altra reflexió, eh? No saps per què el...
No tirem el tall d'Aaron Rey, ja veuràs. O sigui, el meu pronòstic és que no sona.
No, al final no saps per què hi ha estadis que sense cap motiu aparent a un equip o a un altre se li donen millor o pitjor. Passen els anys i tu pots anar a un estadi i no guanyar ni... Mira, el nou estadi de Cornellà, per exemple. No guanyes ni en pintura allà. Hi ha d'altres que al Centre d'Esport Sabadell, en la seva història, se li han donat millor. El nou mirador no es va guanyar en l'última visita. Al final va ser una victòria als penals després de l'empat reglamentari als 120 minuts.
També et dic, no es va guanyar per 30 segons, perquè el gol de l'Atlético Madrid B va ser l'última jugada. Anava guanyant tota l'estona 1-0.
I després va haver-hi l'ocasió de Camello, que tothom la va veure dins i la va enviar al pal. Al final l'hem preguntat a Aaron Rey també pel que suposa tornar a aquell escenari.
Seguramente lo pisemos y se removerá todo un poco más, pero yo creo que nos va a seguir para darnos confianza y pues saber lo que hicimos de aquella y que lo podemos volver a hacer.
Doncs, no sé, tu l'has vist en persona. Escoltant-lo, sembla que l'Aaron Rey més optimista a mitjà i llarg termini, no?
Sí, sí, sí. Ja et dic, és que ha deixat titulars i frases contundents a Aaron Rey en aquest sentit. Vull dir... Ha vaticinat que el Sabadell estarà dalt al maig, ha dit que l'equip s'aixecarà aquest dissabte, ha aprofitat aquesta última intervenció que escoltàvem per dir que l'equip aprofitarà aquest bon record per intentar treure un bon resultat. Per tant, amb confiança, tot i haver caigut fa uns dies a la primera derrota de la temporada.
El que no perd és l'accent gallec, eh? O sigui, no diries que és d'Algeciras, precisament, no, escoltant-lo.
Però es nota que ja no és el nen que va arribar aquí a Sabadell fa un parell de temporades llargues, eh?
Home, si és un tema de maduresa, segurament. Si és un tema d'accent, ja et dic jo que no, jo l'escolto igual de gallec que el primer dia.
L'accent no, però l'oratòria, fins i tot aquest tracte amb els mitjans més propers, l'ha guanyat Aaron Rey amb el pas del temps.
No et queda massa cosa a dir, no? Horari i poca cosa més.
No, simplement dir que demà, aquí a l'hotel Suís Canvi de Lloro, tindrem la roda de premsa de Sergio Aguza, també tindrem l'Agustí Bernat, que ens analitzarà a fons l'Algeciras, i divendres la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Esperarem també escoltar Ivan Ania, les seves impressions, i tot plegat ho rematarem el dissabte a partir de 4:45 de la tarda al Sabadell en joc.
Gràcies, Pau Misera.
Adéu.
Publicitat, i encara hem de parlar del Sabadell femení, de futbol sala, de motor, etc, etc, etc.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Fes-te soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Fes-te fort, Sabadell!
Ràdio Sabadell.
Get your head down. De tornada de la publicitat, no deixem els quadres arlequinats. Hem de parlar de l'equip de futbol femení del Centre d'Esports i també del futbol sala Sabadell femení, que arrencarà aquest dissabte la seva nova aventura a segona divisió després del seu ascens immaculat sense cedir ni un sol punt la temporada passada. El conjunt arlequinat afronta aquest salt de categoria amb la il·lusió de poder-s'hi consolidar. Les de Xavi Muñoz han pujat a jugadores del filial que hauran d'acoplar-se encara que completen la plantilla que ja hi havia, i en general és un equip que haurà de fer un sobreesforç per competir en aquesta nova categoria. Txell Llopart, la capitana de les Creualtenques, en parla així.
Està clar que quan acabes una divisió d'honor i has de pujar a l'Espanyola s'han de tenir en compte molts aspectes, i un d'ells és l'econòmic, perquè és un salt qualitatiu amb temes de desplaçament, autobusos, dietes i fitxes. I això era un tema molt important, i després també el tema de la plantilla, de que guanyar un divisió d'honor amb una plantilla potser no garanteix un èxit en aquesta segona nacional. Però bueno, vam anar tancant temes, vam veure que hi havia certes possibilitats en els dos aspectes i que vam tirar endavant tot. A partir d'aquí, sí, oblidar tot aquest tema i tirar endavant i fer-ho fort.
A nivell de resultats, la pretemporada no ha estat gens positiva, gens bona per les arlequinades, però sí que ha servit per anar agafant rodatge a les portes d'aquest repte que consideren majúscul. Llopart explica que hi ha molta diferència entre una categoria i l'altra.
No voldria que fos radicalment al revés, sinó que parlàvem de victòria rere victòria i ara parlar de derrota rere derrota. No ho voldria pas, ni vull aquestes trucades, però evidentment serà molt complicat. Ja segueixo dient que el salt a segona nacional és molt gran, hi ha equips catalans molt forts, ens desplacem a Saragossa i a València amb equips també molt forts, i hi haurem de lluitar-los tots, i seran, clar, evidentment, uns resultats molt, molt diferents, però que esperem d'una guerra.
El primer rival serà l'Hospitalet, un equip al qual ja coneixen perquè s'hi han enfrontat durant la pretemporada. En aquella ocasió el partit es va saldar amb golejada riberenca, però ara Llopart preveu un enfrontament diferent, aquell amistós.
Vam fer un amistós, va ser el segon amistós que vam fer aquesta pretemporada. Vam tenir derrota de 1-6, però va ser enganyós. Nosaltres portàvem poques setmanes d'entrenaments, poc engranatge amb l'equip, poc rodatge en aquesta categoria. Quan un equip juga a segona nacional ja té un rodatge i nosaltres en teníem un altre. Jo crec que és enganyós. També ara ja tenim una miqueta més d'informació d'aquest equip i creiem que podrem afrontar aquest primer partit de Lliga amb millors condicions que les que vam fer al passat amistós.
Aquest dissabte a les 8 serà l'inici de la temporada. El retorn a segona divisió pel futbol sala Sabadell femení serà al pavelló Sant Feliu contra l'Hospitalet. D'aquí passem al Centre d'Esports Sabadell femení. A diferència del futbol sala Sabadell femení, que comença aquesta setmana la Lliga, el Centre d'Esports Sabadell de futbol femení ja la va començar la setmana passada, a la mateixa categoria on ja hi militava, a la preferent, i no va ser amb bones notícies. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Derrota per començar, a més amb golejada, contundència en el marcador, 4-0 al camp del Palau Tordera. Aquesta setmana, per tant, serà l'estrena a casa, Olímpia.
Correcte, diumenge a les 12 del migdia contra el Porqueres, la Unió Esportiva Porqueres, que visitarà l'Olímpia, com dius, després de la derrota de les noies de Marc Gabriel per 4-0. A un partit que va començar ja bastant malament, amb un gol molt matiner de les del Palau Tordera, a minut 7, i a partir d'aquí, al 25 i al 45, a la mitja part, 3-0, el partit estava pràcticament sentenciat, i les noies de Marc Gabriel doncs van baixar una mica al cap. Hem pogut parlar amb Ainara Vilchez, la lateral del Centre d'Esports, que ens ha explicat una miqueta com va ser aquest primer partit.
Doncs després de la derrota d'aquest cap de setmana, l'equip sí que és veritat que va baixar una miqueta al cap, però perquè portàvem una bona dinàmica dels partits de pretemporada i no ens l'esperàvem. Però continuarem treballant i els resultats sortiran.
Per tant, de moment l'arrencada no ha estat positiva. Ara aquell tòpic, no?, de si no has començat amb bon peu, toca refer-se i sobretot jugant a casa.
Exacte, tot i que venien, com diu Ainara, d'una molt bona dinàmica d'aquesta pretemporada, de cara al diumenge contra la Unió Esportiva Porqueres tindran l'oportunitat d'aconseguir un bon resultat que les permeti sortir de la zona de descens, més que res de la cua de la classificació on es troben ara.
Sí, per diferència de gols, no?
Correcte, a part d'haver perdut, el fet d'haver-ho fet per 4-0 fa que s'hagin anat a parar al final de tota la classificació. Tot i així, com dèiem, les jugadores del Centre d'Esports confien en poder treure un molt bon resultat i així sortir de la part baixa i anar pujant a poc a poc.
El rival de diumenge jo crec que ens ho ficarà una miqueta difícil perquè el Porqueres ja el coneixem. Vam jugar amb ell la temporada passada i és un equip molt físic que les lluita totes, però nosaltres també som un equip així. Així que jo crec que serà un partit molt igualat, però que acabarem traient els resultats.
Confiança plena, doncs, de les jugadores del Centre d'Esports en treure un molt bon resultat contra un rival difícil com serà el Porqueres, que va empatar a un a la jornada anterior contra la Fundació Terrassa, i bé, es planta més o menys a la meitat de la classificació. Ainara Vilches, sí que, com deies, com que s'estrenaran a l'Olímpia, creu que el fet de tenir el públic a favor després de tant temps pot ajudar-les a treure un molt bon resultat?
Jo crec que jugar a casa sempre és una motivació extra. Poder jugar amb el nostre públic jo crec que ens farà les coses molt més fàcils i estarem molt, molt més còmodes i podrem treure el partit bastant bé.
Doncs diumenge a les 12, al migdia, aquest partit Sabadell-Porqueres a Olímpia, l'estrena a casa de les de Marc Gabriel, a més a les portes també d'un derbi.
Correcte, perquè la setmana següent, el dissabte 2 d'octubre a 5:45 de la tarda, el Centre d'Esports visitarà el Pla de la Bonaire per jugar contra la Fundació Terrassa. Així que veurem si aquest derbi s'arriba havent estrenat el caseller o encara amb 0 punts a la classificació.
Tant de bo que sigui amb 3 punts. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Està fi amb la música avui al Roger Benet. Ara canviem radicalment de qüestió. Del futbol femení passem al motor i a la satisfacció que tenen el Motor Club Sabadell després de la primera edició del Rally de la Llana no disputada aquí a la ciutat i les carreteres vallesanes. Com sabeu, el trasllat a Ripoll es va dur a terme el passat cap de setmana i es va saldar amb bona nota, amb 82 pilots finalment participant, dels quals 26 van acabar retirant-se durant la prova, i la victòria del 5 vegades subcampió del món de ral·lis, el belga Thierry Neville. Jaume Marcó, el president de l'entitat organitzadora, fa un balanç molt bo d'aquesta 22a edició del Rally Estrella del Motor Club Sabadell.
L'evolució del rally que fem del Rally La Llana és totalment positiva. La veritat és que tots els pilots ens han felicitat pel recorregut, per l'organització. La veritat és que està molt bé. Suposo que també tenim marge de maniobra per poder millorar i fer-lo cada vegada més bé. L'impacte econòmic dins del Ripollès ha estat molt alt. La vinguda del Thierry Neville, o la inscripció del Thierry Neville i l'equip Hyundai ha fet que molts aficionats es desplacessin a la zona del Ripollès, de Garrotxa i d'Osona, per veure el rally. I, bueno, totalment positiu.
A tall d'anècdota, tant el mateix Thierry Neville com el seu copilot, en Martin Wydaeck, van quedar-se al Ripollès, perdent fins i tot uns bitllets d'avió que tenien per marxar a disputar precisament el Mundial de Ral·lis, després del canvi brusc de meteorologia que hi va haver per poder tastar així el seu Hyundai en unes altres condicions. I aprofundeix el Jaume Marco.
Un dels inputs positius que vam rebre va ser el del mateix equip Hyundai. Estava previst que en Thierry i el seu company, en Margin, marxessin cap a Finlàndia a un vol a les 9 del vespre. Però els va ser tan interessant poder fer el test, a més amb el canvi de meteorològic que hi va haver del matí de sol i a la tarda de pedregada i aigua, doncs els hi va anar molt bé per fer el test, van canviar tota la configuració del cotxe i inclús el pilot i copilot van perdre el vol per anar cap a Finlàndia, que aquest cap de setmana hi ha el rally, per poder continuar amb els testos.
El Motor Club Sabadell també ha estat felicitat per les autoritats locals per com han deixat les carreteres de netes, tot i el pas de milers d'aficionats de diferents parts de Catalunya, de fet, per tot el traçat d'aquest Rally de la Llana, per poder presenciar aquest primer Rally de la Llana a Ripoll. La intenció, com sabeu, com ja va explicar el mateix Marco a la prèvia aquí a Ràdio Sabadell, és la de continuar allà, però sense descartar altres coses.
Ara mateix, si em preguntes pel futur del Rally, els dies després i les setmanes després del Rally, jo et diria que no farem mai més cap Rally. Acabem molt cansats, molt estressats, però segur que el Rally tirarà endavant, farem un Rally més gran i més maco, i que, bueno, que de moment continuem a Ripoll i no descartem mai la possibilitat de poder fer alguna cosa mai aquí a Sabadell.
Doncs no queda descartada, ja ho deia en la prèvia, i tant de bo que sí, que puguem veure algun quilòmetre del Rally de la Llana, encara que amb els problemes burocràtics que els han fet marxar fins al Ripollès, però per què no fer alguna prova així una mica combinada entre les carreteres vallesanes i també les del Ripollès. A més dels milers d'aficionats que dèiem al mateix asfalt, el Rally també es va poder seguir per streaming a través de YouTube. Avui, per acabar, un parell de punts molt ràpids, un de tenis taula, l'altre de vòlei. D'entrada, felicitant a la Montse Veis, que s'ha proclamat campiona d'Espanya de tenis taula. La palista sabadellenca ha guanyat el Campionat d'Espanya de Veterans per seleccions autonòmiques, defensant els colors de Catalunya. La del Club Natació Sabadell formava equip amb la Maria Serres, de l'Amics de Terrassa. La parella vallesana va superar a Astúries a la final d'un campionat que s'ha celebrat a Candeleda, a la província d'Àvila. Per tant, l'enhorabona per la Montse Veis. Acabem fent un apunt de voleibol perquè els dos sèniors del Club Natació Sabadell segueixen amb la seva posada a punt, pensant en el debut a la Superliga 2 previst pel cap de setmana del 9 i 10 d'octubre. Tant les noies d'Alberto Avellaneda com també els nois de Jordi Fernández van disputar aquest passat cap de setmana la primera fase de la Lliga Catalana de Superliga, i en tots dos casos la participació es va saldar amb una victòria i una derrota. Una competició, per cert, que juga al millor de 3 sets i no pas de 5, com és habitual. El femení, al pavelló de Valldoreix, va superar les Plugues en el tie-break, però després va caure per 0-2 contra el Sant Cugat i va quedar, per tant, eliminat, ja que només es classificava el primer del triangular per la fase final. El masculí, en canvi, va perdre 0-2 a Torredembarra contra l'anfitrió, però després va refer-se amb un 2-0 contra el Roquetes. En aquest cas passaven els dos primers i el club jugarà aquest cap de setmana la semifinal d'aquesta Lliga Catalana contra el Barça, un equip que va descendir aquesta última campanya de Superliga 1. L'altra eliminatòria enfrontarà el mateix Torredembarra contra el Sant Pere i Sant Pau Tarragoní. Amb aquest apunt arribem al tram final de l'Hotel Suís d'avui, que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i amb tota la redacció d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell al darrere. Demà més, no desconnecteu per això de la 94.6 i tota la informació, com sempre, a radiosabadell.fm i a les nostres xarxes socials @radiosabadell a Twitter. Que vagi bé, una abraçada, adeu-siau.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.